La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
7 minuts gairebé que passen de les 4 de la tarda. Mireu, tot just fa una setmana la notícia colpia per la seva duresa. L'Ivan, un adolescent de 12 anys, perdia la vida i la seva germana bessona era traslladada en estat greu a l'hospital en precipitar-se al buit. Tot i que encara s'estan investigant els fets, tot apunta al bullying com a factor determinant. Tots dos n'haurien patit a causa de la seva nacionalitat argentina, però, a més, la carta que va deixar l'adolescent que va morir expressava el malestar que vivia per la seva reconsideració de la identitat de gènere. És precisament per això que avui volem abordar aquesta qüestió. Com viu un adolescent la seva voluntat de canvi de gènere? Sol ser, tot plegat, motiu de discriminació? Tenen les ajudes suficients en cada cas? En parlem a aquesta hora amb l'Avirat Brasó, persona no binària, activista i docent. Avirat, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
També tenim amb nosaltres el professor Xavier Torrents, que s'ha quedat amb nosaltres per acompanyar-nos i participar en aquesta taula rodona. Xavier Torrents, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou.
I Oriol García, psicòleg, neuropsicopedagog i membre del grup de treball Psicologia Afirmativa LGTBIQ+, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Oriol, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Avirat, comencem per tu. Tu formes part de Lobby Trans. Què és Lobby Trans?
Lobby Trans és una associació que surt per una mica posar pressió amb tots els temes de, que tinguin a veure amb trans, també, però també amb dones cis i persones amb, racialitzades. El nom és una mica una broma a tots aquells que diuen que el tema trans és un lobby.
Hi ha persones que diuen que el tema trans és un lobby.
Sí, que fan, bueno, això.
Wow. Entenem el conjunt de la societat que és ser persona trans?
Jo crec que cada vegada una mica més, però encara costa. Encara costa.
Oriol, ho entenem, això, la societat?
Bé, jo crec, estic d'acord amb el que diu la companya. Al final, sí, és una taca d'oli. Al final estem en un canvi de paradigma que fa molts anys que s'està lluitant per evidenciar, no? A trencar aquesta dicotomia de gènere, i encara, bueno, cal fer molta pedagogia al respecte.
Xavier?
Molta... Sí.
No, a veure, en qualsevol tema que suposa una disrupció o un trencament d'allò que s'ha fet fins llavors, i en aquest cas no durant dies, setmanes o mesos o anys, sinó durant segles o mil·lennis, el trencament, diguem-ne, és dolorós per tots, pel col·lectiu minoritari afectat, perquè sembla que encara triga molt i que els canvis no es produeixen amb aquella celeritat que s'haurien de produir, però per la societat que representa la majoria cultural, social o de qualsevol posició que pugui haver en la societat, doncs suposa un massa innovació. Però jo sempre recordo que qualsevol tradició en algun moment ha sigut una innovació. És a dir, les innovacions acaben creant tradicions amb allò que s'acaba arrelant. I allò que hauria d'acabar arrelant a la societat és la cohesió social. És a dir, que tots i tots podem conviure cadascú amb el seu estil de vida mentre no faci mal a l'altre.
Fem una passa enrere, i dic fem una passa enrere, perquè quan entrava l'Avirat abans als estudis de Radio Estel li deia: Avirat, si dic alguna borrada, sisplau, corregeix-me, perquè normalment moltes de les persones que conformem aquesta ciutadania partim de zero o pràcticament de zero, i per tant n'estem aprenent, i per tant aquesta taula rodona ha de servir per això, per aprendre'n. Avirat, com ajuda el col·lectiu LGTBIQ+, que ja hi hagi tantes denominacions? És a dir, realment ajuda o ens estem allunyant del concepte que tots són persones i prou?
És que, a més de que plantejar-nos si ens ajuda o no, el que ens trobem és que la necessitat de descriure'ns cadascú té forces variables, no? Aleshores, és una realitat on viure, i potser en algun moment podrem deixar de descriure'ns d'alguna manera. O sigui, que siguin etiquetes que per sort no facin falta, però de moment fan falta i són necessàries.
L'Oriol forma part, com dèiem, també del grup de treball de psicologia afirmativa LGTBIQ+. Oriol, et traspasso la mateixa pregunta.
Bé, jo crec que al final el que necessitem és poder visibilitzar, no?, les diferents opressions que existeixen. Clar, al final estem parlant de que hi ha molta diversitat, però vull dir que hem de poder entendre, no?, la diferència entre identitat de gènere, entre expressió de gènere, entre orientació sexual, entre els òrgans sexuals que tenim. Clar, la matriu que genera la múltiple diversitat al final genera molt, molt, molta diferència, realitats molt diferents. Llavors, sí, clar, ara mateix estem en aquest punt necessari, no, en aquest punt social necessari de poder visibilitzar les diferències més enllà de la heteronorma, no? De la heteronorma i el patriarcat que fomenta aquesta senzillesa, no? Aquest reduccionisme, no? De maneres d'identificar-se. Llavors, sí, ara mateix és necessari. Com deia la companyia, al final, clar, l'idíl·lic seria poder veure'ns a tots i a totis d'una forma neutra, sense que haguem d'identificar o senyalar una dimensió de la persona en qüestió, no?
Ara ens ho deies, Oriol, que hem d'entendre moltes coses. Com a societat, normalment confonem gènere amb sexualitat?
Totalment. Totalment. Al final hi ha moltes persones que diuen, no? Ah, d'acord, una persona trans, no? Ah, d'acord, cap problema. Que sigui que aquesta persona se senti d'una forma o d'una altra. Però després, quan verbalitzes que una persona trans pot ser també heterosexual, la gent aquí es queda una miqueta confosa, no? Llavors, per això és important, no? També poder diferenciar aquests diferents eixos de la identitat. Mm-hmm. I clar, cal molta pedagogia, molta difusió i encara fa falta visibilitzar molt més totes aquestes realitats, no?
Deia que jo em posava el cap davant a l'hora de dir que parteixo de zero. Una de les coses que em sobtava, Virat, és que una persona no binària com tu formes part del col·lectiu trans.
Sí, és que ja com hem de desfer un enredo aquí. Mm-hmm. O sigui, tenim per una banda el que és dona cis i home cis.
Val.
Que, vale? I aleshores trans és com un paraigües que acull les persones no binàries, gènere fluid, transgènere i transsexual.
Val. Ara sí, entrem a debatre una mica les polítiques que estan sobre la taula. Xavier, s'activen els protocols necessaris per acompanyar un adolescent que es planteja el seu gènere?
No, a veure, i crec que per la qüestió mediàtica cal agafar el cas de Sallent perquè uh-huh. ens permet entendre millor el que ha passat. Per exemple, en aquest cas, pel que sembla ser, perquè això encara està en mans de les investigacions, dels Mossos d'Esquadra, però sembla ser que ha hagut, com a mínim, una doble discriminació successiva en el temps. Primer, les dues bessones, en aquest cas les dues, van estar excloses i discriminades amb bullying per un tema de racisme i de xenofòbia, és a dir, per ser, diguem-ne, migrants d'origen llatí, concretament d'Argentina, van estar discriminades, i això ha sortit, ha surat, i després, això sembla que ja més recentment, una de les dues bessones, doncs, pel tema de la seva identitat de gènere, i ha estat, diguem-ne, un altre cop encara més discriminades, i s'han sumat els dos tipus d'exclusió, discriminació o opressió humana. I a mi el que em sap greu és que no només que no s'han activat els protocols, sinó que s'han negat el problema per part, recordem al principi, des de la pròpia escola, deia que era un problema familiar, que l'escola sí que s'estava posant, perquè això era un problema familiar, i després fins i tot per la pròpia Generalitat, que va sortir massa ràpid, i ho dic de forma, diguem-ne, suau, podríem dir altres epítets, massa ràpid a dir que això era una qüestió que l'escola no tenia res a veure, que al contrari, que l'escola havia fet alguna cosa de bé. I veiem que no, o sigui que... I això no vol dir que els mestres, tots els mestres siguin dolents, com no vol dir que tots els pares siguin dolents, i les mares, etc, però vol dir que en tots els àmbits de la societat hi ha persones que exclouen, discriminen o oprimeixen altres persones, i les persones que podríem fer alguna cosa, unes a vegades tenen apatia, altres, ja no parlo dels que tenen faré aquest joc de paraules, una part de persones tenen antipatia, són els que van fer assetjament a les dues bessones, altres tenen apatia, és a dir, jo me'n mantinc indiferent, i diguem-ne, aquí el que cal cultivar és tenir empatia, no simpatia, perquè cadascú ha de tenir la seva, diguem-ne, diversitat sexual o diversitat ètnica que vulgui o tingui, però sí empatia. Empatia és la gran paraula clau que cal, diguem-ne, saber treballar en programes i polítiques públiques.
Deixa-m'ho dir també, Xavier, ja que ho posem tot sobre la taula, per més cruesa, hem pogut veure unes imatges on hi havia, doncs, on han col·locat el record a l'Ivan, aquest nano de 12 anys que ha perdut la vida en llançar-se al buit, i han aparegut també unes pintades en contra, en fi. Avirat, volies dir alguna cosa?
Sí, volia dir, crec que eren un parell de coses. La primera, bueno, jo faig classes a secundària també, i és veritat que hi ha protocols. El que sí que també crec és que a vegades es queden amb la burocràcia, també perquè hi ha un, o sigui, és així també, hi ha un excés d'informació en aquest tipus. I jo em preguntava ara, o sigui, venia, vale, què es podria fer? O sigui, quan tenim un protocol per si hi ha algun accident, no? L'alarma, no? O sigui, els protocols d'evacuació. Per què no simular... que es facin simulacres de protocols d'assetjament i coses d'aquestes. No, perquè a vegades el que passa que els tens però no els has encarnat. Uh-huh. I també hi ha el tema de la sensibilitat social, o sigui que el crec que a vegades no veiem el dolor de l'altre quan no l'entenem. Uh-huh. No? I una altra cosa.
Sí, tant.
Que fixeu-vos que anem dient les bessones.
Un és ell i l'altre és ella.
No, sí, exacte. I ell o ell, no ho sé.
Jo diria que per desig express en aquesta carta de comiat,
ell.
L'Ivan es diu Ivan.
Ivan, punt.
I punt.
Doncs també sortia d'alguna notícia que deia, sí, la bessona que va expressar que es volia ser tractada com a Ivan i seguien després referint-se en femení. No? O sigui, són coses que fins i tot en aquestes circumstàncies no... costen i no s'han tingut en compte.
Jo a vegades soc molt clar per la ràdio quan passen coses i m'agrada ser-ho. En la taula rodona d'avui li havia demanat al nostre productor, a l'Andreu González, si podia haver vingut algú d'ensenyament. Han declinat aquesta invitació a explicar i explicar sobretot els volíem no només per parlar del cas de Sallent, que és obvi, sinó perquè ens expliquessin tots aquests protocols com funcionen. No sé, si, Avirat, com a docent, si ens pots explicar com funciona no només el protocol aquest en el cas de bullying, sinó jo conec que hi ha un altre protocol en el cas de canvi de gènere. Mm-hmm. Oriol, deies que sí, eh?
Sí, jo treballo també al Departament d'Educació. Vale. I us podria... Bueno, si sí, no, però Avirat, si vols explicar-lo tu, endavant.
No, et passo la pilota.
Oriol, tira.
Mireu, actualment hi ha molts protocols en el departament, sobretot amb el tema dels centres escolars, però dins del col·lectiu LGTBI hi ha dos protocols concretament. Un és el protocol per afrontar l'assetjament escolar amb persones LGTBI, per afrontar i preveure. I, per altra banda, hi ha un altre que és més per quan es detecta que hi ha una persona transgènere dins del centre, hi ha un protocol que t'ajuda a poder acompanyar, no?, a l'alumnat, no només a l'alumnat, sinó als diferents eixos socials d'aquesta persona, com la família, el resta del grup classe, el centre educatiu en global. Són dos protocols diferents. Uh-huh. Hi ha un que, bueno, aquest que us estava explicant, que és quan es detecta que hi ha una persona trans dins del centre, bàsicament, bueno, són 23 pàgines, el podeu trobar a internet, i explica, per una banda, una miqueta a l'ABC, no?, això que estem explicant, quina és que la definició de gènere, orientació sexual, identitat de gènere, l'expressió, no?, el poder diferenciar, no?, tot això... I, per altra banda, també, diguéssim, et dona una miqueta d'idea, et dona una miqueta un full de ruta que, com a centre escolar, poder seguir quan detectem això, no? Doncs poder parlar amb la família, poder explicar-ho a la resta del grup classe, no? Tot això, lògicament, amb el consentiment de la persona trans que estiguem parlant, eh? Uh-huh. I, per altra banda, està el protocol d'assetjament escolar, que ja existeix un protocol d'assetjament escolar a nivell genèric, però s'ha fet un concretament de persones LGTBI, quan es detecta que hi ha indicis que hi ha una sospita d'una falta relacionada amb conductes d'assetjament escolar per motius d'orientació sexual, identitat de gènere o d'expressió de gènere o qualsevol persona dins d'aquesta comunitat. Mm-hmm. Llavors aquí sí que diguéssim pas a pas, no?, una miqueta què és el que s'ha de fer, perquè com s'ha d'actuar, com podem acompanyar l'alumnat víctima, com podem acompanyar l'alumnat agressor, quines actuacions s'han de fer amb el grup classe i sobretot la intervenció amb la família.
Deixeu-me...
Això és algú més paulat, eh?
Deixeu-me rectificar, perquè quan deia que no ens havia respost ningú del Departament d'Educació, és veritat que l'Oriol ara ens ho deia, ell treballa al Departament d'Educació, però quan ho deia més perquè havien contactat directament amb el Departament d'Educació i des d'allà ens han dit que no volien parlar sobre la qüestió. Avirat.
Sí, no, només el fet aquest, que està superbé que els protocols existeixin, però també hi ha un punt de maduració social que crec que ens falta, no? I que per poder desenvolupar-los cal ser sensible amb això. Jo, amb els anys que porto treballant a la docència, que són 13, només a un institut, per exemple, m'han preguntat els pronoms. i amb tots els altres, o sigui, amb un altre sí que vam tirar coses endavant, però perquè estava jo al davant, i amb aquest també institut, pues, bueno, hi ha gent que està molt moguda, no?, amb això.
Però... Perquè, Avirat, per deixar-ho clar, tu com a persona no binària, l'Avirat és ell.
Uau, això és un temazo.
No?
És que també
és un temazo, això?
Sí, perquè treballo la lingüística i aleshores tinc un dilema, però aleshores jo vaig variant. Val. Tan aviat faig servir ell com ell com ella.
Val. Per això, permetem ara un petit incís, jo quan he dit les bessones me'n recordava d'Àngel Pavlovski, que quan feia representacions teatrals havia una obra de teatre que deia: a partir d'ara jo us parlaré tota l'estona, ell deia en femení, que no havia hagut encara aquest debat, i deia: perquè som les persones. I deia, i tota l'obra ens tractava a tots, diguem-ne, en femení, tots els que estàvem com espectadors, no? Mm-hmm. I és veritat, el tema lingüístic, per això no, jo en aquest cas, vull dir, quan em refereixo a les bessones, és perquè no volia obrir el debat aquest tampoc lingüístic, mm-hmm. perquè el llenguatge tendeix a ser molt senzill i a simplificar, i tots aquests pronoms, que en anglès és més fàcil, però en català, en castellà, tendeix a allargar-ho.
Sí, com sigui, Xavier, ara estàvem parlant dels protocols, ens deia la Virat que amb els protocols no només n'hi ha prou. Amb els protocols n'hi ha prou?
No, el que passa que el problema dels protocols és que són molt generals en el seu llenguatge, és veritat que aterren coses que són polítiques públiques, però encara continuen sent molt generals, i després per una cosa molt important, és a dir, com sabran fer anar un protocol si mai l'han posat en pràctica, en el qual queda ja com una lletra morta, i perdoneu que ho digui en aquesta expressió, i com es pot generar un protocol, si en el cas, per exemple, de Sallent, si no m'equivoco, van dimitir tot el claustre professorat en el primer moment. O sigui, com dimiteixes de la teva responsabilitat? I a sobre després dius que l'escola no ha tingut res a veure, que això era una cosa externa familiar. O sigui, a mi aquest cas em sembla més greu del que s'està abordant als mitjans de comunicació, però molt, molt més greu. I insisteixo per una doble discriminació, dos de les que possiblement, ara que tothom cada cop coneix més el tema de la interseccionalitat, etc. Primer, discriminació racista, perquè va haver discriminació racista pel fet de que eren d'origen migrant, de la família, diguem-ne, i les filles, i després, en el pas del temps, que en aquests dos anys, que ha hagut aquesta transició d'una de les dues germanes de noia a noi, pues, el tema de la discriminació trans, és a dir, doble discriminació, i l'escola, a mi em fa l'efecte que en aquesta escola algú no ho va fer bé i que per corporativisme ho estan tapant. I em sap greu, perquè jo també estic en el món de l'educació, tot i que en el cas de la universitat, i passen coses tres quarts del mateix, perquè és igual sistema a l'infantil, a primària, a secundària, a la universitat. És normal que passi. Passa en qualsevol àmbit en què hi ha moltes persones. I, per tant, els protocols s'haurien de posar en pràctica, no només elaborar-los, diguem-ne.
Anem a abordar un cas com el que ha passat a Sallent, també des del punt de vista de la psicologia, i és per això que agraïm també l'opinió d'Oriol García, psicòleg, neuropsicopedagog i membre del grup de treball de psicologia afirmativa LGTBIQ+. Oriol, en el cas de Sallent, o en el cas que sigui, perquè es dongui bullying, només cal que es dongui un fet diferenciat i això ja és una guspira?
A veure, en el cas de Sallent, clar, hi ha moltíssima informació. Jo no estic en contacte directe amb aquelles persones, ni amb el centre, ni amb la família. Em falta molta informació per poder opinar uh-huh. sobre aquest cas en concret. Però, efectivament, no, al final, què entenem per assetjament, què entenem per bullying, què entenem per discriminació. A veure, en els passadissos de secundària encara s'utilitza la paraula maricón com un insult. Però alhora també pots escoltar una persona, una veueta que s'escolta amb ell. Això no és un insult, és només una orientació sexual. Llavors, quan una persona... Hi ha diferents tipus d'assetjament. Hi ha l'assetjament físic, l'assetjament verbal, l'assetjament relacional, quan està més enfocat potser a fer el buit en aquella persona. Mm-hmm. Quan, clar, un fet aïllat es pot quedar potser només amb un... No? Una anècdota, no? una mala jugada o la impulsivitat d'alguna persona que li hagi sortit per allà. Però, clar, quan aquests fets, aquestes agressions són de forma reiterada i, sobretot, estan focalitzades a una persona i es posa en valor només una dimensió o diverses dimensions concretes d'aquella persona, aquí ja és quan estem parlant d'assetjament, no? Estem parlant de patiment, no? Quan hi ha una víctima o més d'una víctima i hi ha un grup d'assajadors liderat per una, dues, tres persones, més tota la resta del públic, no? que són espectadors, que també ho estan veient. No? Mm. Bueno, és complex i s'ha de poder aterrar amb cada realitat i amb cada context.
Per tant, entenc que cada context i cada realitat s'aborda de manera diferent, eh? T'ho deia perquè et volia preguntar com comencem a abordar un cas de bullying des de les escoles, però com que deies, cada cas és una cosa diferent, no?
Uh-huh. Bé, el primer que es fa és primer parlar amb la persona, amb la víctima. Amb la víctima que ha verbalitzat en els adults, normalment, poder parlar, no? Poder recollir suficient informació, no? Per poder tenir una miqueta vista d'ocell, no? Per poder veure què és el que està passant. Després es parla o bé amb les orientadores del centre o bé els professionals, els psicopedagogs de la Generalitat o amb l'equip educatiu, i amb aquesta informació es decideix obrir o no obrir un protocol. El protocol, el primer que es fa és fer una reunió amb un membre de l'equip directiu, un membre de representant de l'equip docent i el psicopedagog del centre, no? I a partir d'aquí és quan s'inicia, no, tota aquesta assignació de funcions de poder dedicar temps a les víctimes, als agressors, agressores o a les famílies. Llavors, clar, aquí és una miqueta, és com una feina de teixir, no? Un traje a medida de cada situació.
Xavier.
Sí, no, jo, per informacions del cas, per exemple, de Sallent, ha passat una cosa que malauradament és habitual a vegades amb l'assetjament. Es va castigar i penalitzar a la víctima en comptes dels agressors. Per què? Perquè quan una persona se sent assetjada, una resposta que és humana i comprensible a vegades, és, i més potser en l'edat de l'adolescència o preadolescència, és allò, el que en diríem col·loquialment com rebotar-se, no? O justament respondre a el que li estan fent. I sembla ser que alguns mestres el que van fer és castigar-la a l'Ivan, o sigui, no castigar els agressors, uh-huh, si és que s'ha de castigar, però o en comptes de gestionar-ho, però a qui penalitzaven és a l'Ivan, amb el qual encara agreujaven i aïllaven molt més i, per tant, consolidaven aquest assetjament, uh-huh, perquè encara reunia inclús el suport. Jo no entraré si era conegut, conscient o inconscient, aquí no entraré, però els fets sembla sí que són aquests, siguin conscients o no, estaven penalitzant l'Ivan en comptes d'aturar l'assetjament. L'estaven engrandint com un atac a d'oli.
Les darreres informacions que ens arriben són precisament aquestes, que l'Ivan va ser expulsat fins i tot de l'aula. En fi, posàvem el Casellent perquè és veritat que acaba de passar, ens assabentàvem tots la setmana passada i encara estem colpits per un cas tan dur com aquest. Clar, jo li preguntava abans a la Virat quan entrava als estudis a micròfon tancat, però segur que això passa molt més.
Sí, n'estic segur. L'únic que el patiment també a vegades es porta en silenci, no? I no sobresurt.
Perquè el col·lectiu, Virat, el col·lectiu trans és del col·lectiu amb més vulneracions de drets. Ho dic perquè recordo una dada i ara la diré a memòria i no sé si és exacte o no, però més d'un 80% dels casos exclosos en matèria laboral és perquè són trans.
Sí.
Un 80%, que és
no
una
tinc...
borrada.
M'enfio de tu.
Sí, no, si no era el 80, ara... era més.
Sí,
o sigui
sí.
Que...
No, sens dubte és un dels col·lectius que més pateix. Sí, sí.
Clar, la pregunta de tot plegat...
Sí.
Digues, Oriol.
No, que no només a nivell laboral, sinó també a nivell a nivell mèdic, no? D'accedir, uh-huh, a tot el circuit mèdic per no patir discriminacions o no conèixer la realitat de les persones del col·lectiu LGTBI o específicament de les persones trans. Bueno, l'esperança de vida també és menor. Vull dir que al final, sí, és un col·lectiu molt vulnerable.
Uh-huh. Ara us faré la pregunta aquella del per què de tot plegat, que li diuen, eh? I estem pendents d'una altra trucada, de seguida truquem. Avirat, què ha de passar perquè tot això canvi?
Temps. Temps i ganes de transformar la societat i de fer-nos còmplices dels altres i sensibles al patiment alià. I bueno, el convenciment de que no és necessari ni inevitable aquest patiment i que es pot transformar.
Xavier.
Pues ho ha dit, jo simplement puc dir potser amb altres paraules, però ja ho ha dit el Guillot, és a dir, és un procés, i el procés és la suma del temps i l'acció humana. El temps en si sol no arregla les coses, encara les empitjora, hem vist que durant mil·lennis han estat discriminades moltes persones per la seva diversitat, però és la suma, el procés és la suma de temps més acció humana. Recordem, no sé, als anys 60 als Estats Units, quan Martin Luther King encapçala o lidera un moviment de drets civils, que havia començat una dona, Rosa Parks, en un autobús perquè estava sent discriminada, doncs aquesta acció humana va fer que durant anys doncs es reivindiquessin des del moviment social doncs uns drets, i fixeu-vos, fins 40 anys més tard no va haver un president negre als Estats Units. 40 anys van trigar en aquest cas. Però bueno, el temps, amb aquesta opció humana, va permetre això. Per tant, aquest temps amb aquesta opció humana.
Oriol.
Més representació de persones LGTBIQ, tant a nivell del medi com, per exemple, també a nivell de professorat, no? De poder veure persones del teu voltant més enllà d'aquesta dicotomia de gènere, no? Hi ha un factor psicològic, no?, que intenta reduir, no?, aquesta llei del mínim esforç, que se li podria dir, no?, intenta simplificar les coses entre blanc o negre, entre bo o dolent, entre feliç i no feliç, no? Llavors, clar, aquesta economia del pensament, no?, no ajuda. No ajuda, i molta gent doncs es queda amb aquesta simplicitat, no? Llavors, poder trencar, no?, aquesta dicotomia, i de forma natural, no?, estic super d'acord amb el que diuen les companyes, no?, que al final és el temps que necessitem, però temps més poder ocupar espais, no? Doncs que hi hagi una persona que sigui, no?, un alumne que em vingui i em digui, no, doncs el meu professor que és trans, o el meu professor que és no binària, o la meva tieta, no?, una miqueta aquesta representativitat que vagi més enllà, no?, de la heteronormativitat, no?, podríem dir.
Com a psicòleg i com a neuropsicopedagog, Oriol, abans ho he fet la pregunta i sí que la volia fer, i quan parlàvem de protocols se m'han anat del cap. Com s'acompanya un nano adolescent que vol canviar de gènere?
Primer de tot, amb molt de respecte, no? Amb molt de respecte, i poder-li donar també el temps que necessita aquesta persona per poder, no?, identificar-se, poder tenir curiositat, per poder provar, per poder no?, veure on se sent còmode, veure quin pronom on se sent més còmode, veure, no?, donar-li una miqueta de les opcions de que pugui, no?, tafanejar una miqueta per veure què és el que realment sent i cap a on vol anar, no?, una miqueta, però sobretot normalitzar-ho. No? De poder estar... Hi ha un terme que nosaltres li diem acompassar, no?, que és una miqueta com el compàs d'un metrònom, de música, no? Doncs, doncs poder ficar-se, no?, una miqueta, que aquesta persona se senti empatitzada, no?, i poder anar al seu compàs, no?, per poder acompanyar-la en aquesta persona en el seu procés de creixement i identitat, no? Com al final l'adolescència i és això, no? Trobar-se a una mateixa, no? I anar provant de diferents maneres, no? Doncs amb les persones trans és el mateix, però hi ha aquest afegit que estan vivint, no? Estan provant un terreny on existeix una opressió social, no? Llavors, bueno, doncs poder-lo acompanyar des d'aquí, no? Des del respecte, des de la naturalitat i sobretot des del temps que necessiti.
N'hi ha prou amb aquest acompanyament?
Bueno, clar, al final no tot es redueix amb l'acompanyament emocional, no? Sinó necessitem també intervencions comunitàries, no? Clar, jo abans parlava dels protocols, que són molt necessaris, però clar, estem parlant sobre paper. Després, a l'hora de posar-ho a la pràctica, és important també, no?, de que el professorat, no, dins del context escolar, però per posar-ho més concret, no?, però al final tots els adults hem de poder acceptar, no?, i visibilitzar, no?, totes aquestes coses que els estan passant als adolescents trans. Clar, hi ha molta desconeixença, però alhora també hi ha molta rigidesa, Llavors, és important poder acompanyar les persones, els adolescents, però alhora també poder fer pedagogia a la resta d'adults, doncs que, bueno, encara, diguéssim, necessiten una miqueta més de temps també per poder entendre, no?, què és el que ha passat, el que està passant, i la realitat aquesta que s'està expandint, no?, i la diversitat, al final. Poder entendre la diversitat més enllà del que estan acostumats a veure.
A veure't.
Sí, no, crec que també un element seria diferenciar la por a que se'ns trenquin els esquemes amb respecte a les necessitats que tenen els joves o qualsevol persona que es busqui identificar d'una manera que no entra dintre el sistema.
Xavier?
Bé, dic que queda molt per dissenyar polítiques públiques que tinguin autèntic impacte social, i que si no es fan o no es dissenyen aquestes polítiques públiques, doncs la realitat no canvia, no es transforma, i per tant no permet que la societat vagi cap endavant. I sobretot no perdre un element, diguem-ne, que és el principal horitzó, és que tots i totes i totis, diguem-ne, hem d'estar inclosos i incloses, diguem-ne, dins de la societat, sense discriminació, sense exclusió, i que això costa molt de trencar perquè està molt arrelat des de fa mil·lennis, i per tant és veritat que el segle XXI està permetent molt d'aquests canvis, però pensem que, per exemple, d'entrada, més de la meitat de la humanitat viu en dictadures que ja inclús els més elementals drets humans i llibertats democràtiques estan, diguem-ne, conculcats. Doncs si això ja ho tenim com a problema en democràcia, imaginem-nos, doncs, encara en els casos de les dictadures. Però, bueno, justament les democràcies hem de fer-les avançar perquè no m'ha arribat al punt final. Hem de millorar molt perquè la societat, doncs, vagi minvant aquestes exclusions. Jo recordo, bueno, quan me toca donar això a la universitat, parlo... Pues, no ens fixem en el número, però parlo d'una dotzena de diversitats agrupades entre elles, i molts estudiants, diguem-ne, moltes no les coneixen. Coneixen les quatre o cinc bàsiques, per entendre'ns, les que potser a vegades mediàticament se li ha donat més rellevància, però, per exemple, la diversitat, en aquest cas, de les persones trans, és molt recent, diguem-ne, la presa de consciència. Es coneixia, òbviament, però no la presa de consciència al voltant d'aquesta diversitat.
Avirat Brasó, persona no binària, activista, docent, membre del lobby trans. Per cert, deixa'm preguntar-t'ho, Avirat, perquè suposo que des del lobby trans voleu ajudar també a persones trans que tinguin qualsevol tipus de qüestió a resoldre. Per tant, si alguna necessita la vostra ajuda, on es dirigeix?
Ara he quedat molt malament.
Ara t'he posat en un jardí.
M'has quedat, sí, m'has posat en un jardí ara mateix. No me'n recordo del correu.
No. El buscarem i el direm en aquest programa. Vale. No patiu. Moltíssimes gràcies per participar a la taula d'avui. Xavier Torrents, professor de la Universitat de Barcelona, sociòleg, politòleg. Moltíssimes gràcies, com sempre, per quedar-te també a participar de tot plegat. I Oriol García, psicòleg, neuropsicopedagog i membre del grup de treball Psicologia Afirmativa LGTBIQ+, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Oriol, que vagi molt bé.
Igualment.
Nosaltres el que farem és anar a publicitat, i de seguida que puguem parlarem amb Cristian Carré. En Cristian és coordinador tècnic de l'Observatori contra l'Homofòbia, i és que avui precisament l'Observatori contra l'Homofòbia presentava al Parlament de Catalunya les conclusions del grup de treball sobre l'LGTBI-fòbia. En parlarem quan sigui possible, perquè estan fent ara mateix roda de premsa. De seguida connectem amb ell i que ens ho expliqui tot plegat. Va, fins ara.
Radio Estel